El creuer afectat pel brot d'antivirus ja navega cap a les Canàries, on està previst que arribi dissabte. Si res no canvia, dilluns començarà el procés de repatriació dels viatgers i els 14 ciutadans espanyols hauran de fer quarantena en un hospital militar de Madrid. Els ministeris de Sanitat i de l'Interior treballen ja en el dispositiu de recepció amb el govern canari, que hi posa pegues.
El estado de ánimo, por así decirlo, la situación en la que se encuentra el gobierno de Canarias, es muy preocupados por la situación en la que nos encontramos y cómo estamos teniendo acceso a esa información, porque se nos ha dicho, oiga, que es probable que el número de infectados que llegue a Canarias en ese tránsito pueda ser bajo, pero que no se descarto que pudieran ser muchos.
Avui s'ha confirmat un positiu nou en un ciutadà suís que va fer el creuer fins a l'illa de Santa Helena, on va desembarcar amb una vintena més de passatgers i des d'on van volar en avió fins a Johannesburg. Ara les autoritats també els estan fent seguiment a ells. Avui al Catalunya Nit connectarem amb l'Argentina, amb el corresponsal de Catalunya Ràdio, Joan Biosca, i amb l'epidemiòleg Ricardo Tejeiro. I és que les autoritats del país col·laboren amb l'OMS per investigar si el brot va sortir de l'Argentina. De fet, el Ministeri de Salut ha confirmat un nou cas a Bariloche i ha informat que detecten una circulació del virus lleugerament superior a altres anys.
Catalunya Nit.
Israel bombardeja Beirut per primer cop des de l'inici de l'alto al foc pactat amb el govern del Líban ara fa 3 setmanes. El primer ministre Netanyahu diu que l'objectiu de l'atac era un comandant d'alt rang de Hezbollah. A l'Iran, el portaveu d'Exteriors diu que està examinant l'última proposta de pau de Washington i Donald Trump assegura que Teheran vol un acord.
Víspera sentència al judici de les mascaretes. Avui, en el torn d'última paraula dels acusats, Koldo García ha denunciat que van intentar extorquir-lo per retirar-li les acusacions i Ábalos s'ha tornat a declarar innocent. Víctor Di Aldama, per la seva part, ha reiterat que la trama existia des del 2015.
Avui s'ha aclarit l'agenda del Papa Lleó XIV en la seva visita a Barcelona del 9 i el 10 de juny, i veient-la es fa evident, entre altres coses, el repte de seguretat que suposarà. Començarà amb una pregària a la catedral, al vespre presidirà una vigília amb milers de fidels a l'estadi olímpic, l'endemà es traslladarà a la presó de Brians 1 i a Montserrat, on s'espera una gentada segons el prior de l'abadia.
La pregària es farà dins de la basílica, però les places està previst que pugui haver-hi tot de pelegrins, amb pantalles gegants i també, naturalment, el Sant Pare, doncs, en el seu trajecte. Des que arriba a Montserrat, la gent podrà saludar el Sant Pare. Podem dir que podem acollir perfectament 10.000 persones o més.
I a més passarà també per la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, abans de tancar la seva estada amb una missa a la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
A les 11 voltarem força avui. A Escòcia, en el compte enrere per a les eleccions de demà, en què els nacionalistes parteixen d'un bon lloc a les enquestes. Ens en parlarà l'enviat especial Quim Olivares.
I a Venècia, on la Bienal d'Art ha començat amb força controvèrsia per la presència dels pavellons de Rússia i Israel, fet que va fer dimitir en bloc el jurat de la mostra. Ha visitat els dos pavellons i n'ha captat l'ambient l'enviada especial de Catalunya Ràdio a Venècia, la Montse Mas.
I avui ha mort Ted Turner, el creador de la CNN. This is CNN. I dedicate the news channel. I més que això, l'home que va inventar tot un format al 24 Hores Informatiu que s'ha exportat arreu. Un visionari que va impulsar també la TVS, que va aportar el beisbol i el bàsquet a les llars nord-americanes, i també la TCM, on van recuperar clàssics de la cinematografia del país per la petita pantalla.
Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El creuer en què s'ha detectat un brot d'antivirus que ha provocat la mort de 3 persones viatja a aquestes hores cap a les Illes Canàries, on arribarà entre dissabte i diumenge. Poc abans de les 8 del vespre ha iniciat el trajecte després d'estar dies aturat davant les costes de Cap Verd. Mentrestant, el govern espanyol treballa en el dispositiu que rebrà els 144 passatgers, entre els quals, recordem-ho, hi ha 5 catalans. Anem en directe cap a Madrid per conèixer els detalls de l'operatiu. Cristian Roldán, bona nit.
Bona nit, Manel.
De moment, cap de les 144 persones que van a bord d'aquest creuer, i això és important explicar-ho, presenta símptomes del virus.
Exactament. De tota manera, això sí, per precaució, la Moncloa ha determinat que el vaixell arribi a un port secundari que està pràcticament en desús, situat al sud de l'illa de Tenerife. Les autoritats sanitàries faran una valoració de tota la tripulació i, si no es detecta cap nou contagi, dilluns començarien les tasques d'evacuació de la nau. D'una banda, els ciutadans estrangers seran repatriats als seus països d'origen, mentre que els 14 espanyols, entre els quals, com deies, hi ha 5 catalans, se'ls traslladarà a l'Hospital Gómez d'Ulla de Madrid per fer quarantena. Això sí, es tracta d'un trasllat voluntari, com puntualitza la ministra de Defensa, Margarita Robles.
És un avió militar especialment medicalitzat, con les mesures de seguretat necessàries perquè no hi hagi ningú tipus de contagis, aunque són persones asimptomàtiques, allí en l'Hospital Militar de Defensa, los que voluntàriament quieren y tienen que firmar un consentimiento informado, estarán en el tiempo de cuarentena en habitaciones individualizadas.
Mentrestant, a terra, per tal de coordinar les actuacions, el Ministeri de Sanitat, Protecció Civil i també el Govern Canari s'han reunit aquesta tarda i mantindran les trobades durant els pròxims dies. Tot i això, des del Govern Canari se segueixen oposant a aquest operatiu. Alfonso Cabello n'és el portaveu.
La verdad es que arrancábamos la reunión preocupados y terminamos la reunión muy preocupados. Hemos hecho constar que no estábamos de acuerdo con esa decisión, que no entendíamos en base a qué criterios técnicos y en base a qué informes se había adoptado esa decisión.
També aquesta tarda el govern espanyol s'ha posat en contacte amb les 5 comunitats autònomes d'on són els passatgers, entre elles Catalunya, per detallar les actuacions que se seguiran en els pròxims dies.
Gràcies, Cristian. Bona nit.
Bona nit a vosaltres.
Bé, de moment cap passatger més del creuer ha presentat símptomes d'antivirus. Aquest matí finalment s'ha pogut evacuar les 3 persones malaltes que eren a bord. Es tracta del metge de l'embarcació, un tripulant i la passatgera que acompanyava una de les víctimes mortals. Oriol Pujador, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Com ha anat aquesta operació?
Doncs mira, una embarcació petita amb diversos metges vestits amb epis, aquests epis que recordarem de la pandèmia, els han tret del creuer, tots 3 han sortit pel seu propi peu, els han portat a terra des d'allà a l'aeroport internacional de Cap Verd, a Praia, han marxat en 2 avions medicalitzats cap als Països Baixos. Un dels avions ha arribat aquesta tarda vespre a Amsterdam, però l'altre encara no ho ha fet per un problema tècnic. L'aeronau ha demanat repostar al Marroc, però les autoritats del país li han negat l'entrada al seu espai aeri. L'avió s'ha dirigit cap a les Illes Canàries i durant el temps en què omplia el dipòsit, un dels metges, que era l'avió, ha detectat un error en el sistema elèctric de suport al pacient i s'ha hagut d'esperar un altre avió per continuar el trajecte, una espera que encara continua. Fons del Ministeri de Sanitat asseguren que no hi ha hagut cap moment de perill.
Avui hem sabut, Oriol, que en paral·lel a la situació dels que estan al vaixell, també se segueix de prop una vintena de persones que van baixar del creuer uns dies abans, concretament a l'illa de Santa Helena.
Són, sí, com deies, una vintena. N'hi ha un que ja ha donat positiu per antivirus, està ingressat a un hospital suís, a Zuric. Aquest grup va baixar en l'escala que va fer el creuer, van viatjar en avió fins a Johannesburg, a Sud-àfrica, i d'allà cadascú va anar cap al seu destí, cap a casa seva. Per això també s'està fent seguiment de les persones que anaven en aquests avions. De moment, el que l'OMS ha confirmat és que la soca de l'antivirus és la soca andina, que és l'única que es contagia entre humans. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Robert Guerri, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar.
El període d'incubació és llarg, és de fins a un mes i mig. Aquest és la raó d'aquest, diguem, confinament per restar realment segurs que no tenen la malaltia. Més que res, perquè aquesta variant, com deia, sí que pot haver en casos concrets i en situacions molt determinades d'un contacte molt estret, una transmissió persona a persona, com a mínim està descrita.
Doncs ara ens volem traslladar a l'Argentina, que és el país d'on va sortir el creuer i d'on és també la soca de l'antivirus. No és estrany que cada any es produeixin víctimes allà per aquesta malaltia. Només l'any passat van morir una quarantena de persones per antivirus i en les últimes hores se n'ha detectat un cas, avui mateix, a la localitat de Bariloche, a la Patagònia, que és prop d'on va sortir el creuer. Saludem en directe el nostre corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca, bona nit.
Manel, què tal? Bona nit.
Quina és la situació que en sabem d'aquest nou cas?
Sí. Sí, s'ha confirmat fa poques hores que a Bariloche ha aparegut un cas d'antivirus i també el Ministeri de Salut del govern de l'Argentina, i això és una opinió meva, s'ha posat les piles ara i han començat a moure's, perquè fins ara no hi havia informació oficial per part del govern argentí. Enviarà equips a la zona de la Terra del Foc, a Ushuaia, per intentar rastrejar alguna possibilitat d'infecció que es pugui haver produït en aquesta zona al sud de l'Argentina. Fins ara, les autoritats sanitàries de Terra del Foc el que havien fet era negar la possibilitat que l'antivirus s'hagués pogut produir allà o contagiat allà els passatgers abans de pujar a bord de l'embarcació, perquè deien que no hi ha hagut rastres mai ni dels ratolins que transmeten el virus ni tampoc de la infecció. Però alguna cosa estaria canviant perquè comença a moure's pel que fa l'administració pública en aquesta qüestió. La teoria d'alguns especialistes epidemiològics d'aquí de l'Argentina és que els passatgers dels creuers ja haurien pujat a bord no només infectats, sinó ja incubant la malaltia, l'antivirus. La clau i la incògnita és on s'haurien contagiat. Alguns especulen amb la possibilitat que hagi sigut a l'Uruguai, altres a Xile, altres amb alguna excursió que haurien fet en deixar el port d'Ushuaia. En fi, és complicat encara poder determinar-ho, però sí que l'antivirus és un virus conegut aquí a l'Argentina històricament, té molta presència a la zona andina, a prop dels Andes, i també al nord, a Salta, Jujuy, etc. de l'Argentina. Per això el cas de Bariloche, que és a prop dels Andes, i és en zones rurals i agràries on hi ha aquests ratolins i on hi hauria, on hi ha la transmissió d'aquest virus, que l'any passat va contagiar 48 persones i aquest any, 2026, Manel, ja en portem 41, si no recordo malament.
Gràcies, Joan, per aquesta actualització. Bona nit.
Bona nit.
Mira, justament ara el que podem fer al Catalunya Nit és saludar el doctor Ricardo Tejero, que és metge infectòleg i membre de la Societat Argentina d'Infectologia, i que podrà recollir molt bé tot el que ens està explicant justament el nostre corresponsal a l'Argentina, en Joan Biosca. Doctor Tejero, bona nit, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va?
Bien, ahora comentábamos con nuestro corresponsal que viene en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades argentinas están buscando el origen del brote de este crucero de antivirus. ¿A usted le cuadra con los datos que manejan ahí en Argentina que sea ese virus de los Andes y que ese pueda ser el origen?
Bueno, ya está determinado. Ustedes sepan que el virus antivirus es una familia donde tiene distintas cepas. Hay identificadas como 38 o 40 cepas. Una de las cepas es esta cepa que se da a llamar Andes y que es la única cepa que se ha demostrado que puede haber contagio interhumano. Pero el contagio interhumano no es tan fácil, sino que tiene que tener un contacto íntimo con las secreciones de los humanos. Por eso el contacto tiene que ser estrecho. No es un contagio como se puede producir con la gripe, con el COVID, que uno se transmite por vía respiratoria. No, acá hay que tener contacto con las secreciones que estén infectadas.
Ya. ¿Cree que va a ser fácil encontrar el origen del brote?
No, no es fácil, nunca es fácil, porque ya, fíjense que este tipo de virus tiene un periodo de incubación a veces muy prolongado, porque puede ser entre una semana o 6 semanas. Entonces esta gente hay que rastrear dónde estuvieron durante estas últimas 6-8 semanas para ver dónde pudo haberse contagiado. De todas maneras, acá lo importante, lo que es más importante decir, no hay riesgo de que se produzca una diseminación del virus masiva, porque esto va a estar en ese círculo cerrado de los que están embarcados en este momento. Lo que sí es muy importante es que tengan asistencia todos aquellos que tengan síntomas, porque esta es una enfermedad donde la mortalidad es alta, tiene un 30-40% de mortalidad, y va a depender de la atención y la asistencia temprana.
Doctor, hoy el Ministerio de Sanidad argentino ha puesto sobre la mesa datos de contagio de antivirus en Argentina. En lo que llevamos de año confirman 41 casos de la enfermedad, cogiendo todo el periodo 2025, la misma fecha de hoy hasta hoy 2026, un año entero, un centenar de casos. Y se observa, dice el Ministerio de Sanidad, pues una mayor circulación del virus, comprendida por encima del nivel de brote, dicen las autoridades argentinas. ¿Qué tenemos que entender en este caso, con esta información, ¿no? Dice que también de los 101 casos confirmados en estos últimos 12 meses, 32 de las personas infectadas fallecieron, lo que marca una tasa de letalidad del 31,7%, que es superior a la de ejercicios previos. ¿Está circulando más el antivirus en Argentina este año y por qué sería?
Primero, en Argentina, antivirus es una enfermedad endémica. Quiere decir que nosotros tenemos zonas, como puede ser el norte, la región pampeana y la región del sur, donde habitualmente tenemos antivirus. Entonces, fíjense que este es un virus que elimina en los roedores el ratón colilargo, que crónicamente elimina el virus, y ahí está la posibilidad de contagio. La mortalidad, como yo le decía, es alta, más del 30%, y es lo habitual para este tipo de patología. Ahora, nosotros podemos tener épocas del año donde tenemos mayor frecuencia de diagnóstico, pero también hay que pensar que las notificaciones cada vez van mejorando. Entonces, muchas veces no es que hay más casos, sino que se notificaron adecuadamente, porque se hace más rápidamente el diagnóstico y la notificación va mejorando. Pero estamos dentro de la cantidad habitual que tenemos en nuestro país, y nuestro país cada tanto sufre brotes. Cada tanto, que puede ser cada 5, 6, 7 años, tenemos brotes donde hay incremento de casos.
De acuerdo. De momento no hay vacuna ni tratamiento para este virus. ¿Hay investigaciones avanzadas en ese sentido?
Sí, sí, seguro. No tenemos vacunas específicas, lamentablemente, para antivirus. Tampoco tenemos un tratamiento específico para el virus. No tenemos un medicamento que combate al virus. Pero sí es importante que cuando uno tiene los primeros síntomas, sea asistido, porque sí tenemos la medida de sostén, el tratamiento de acuerdo a lo que va produciendo el virus. Porque el virus puede producir una insuficiencia respiratoria, un síndrome hemorrágico, una insuficiencia renal. Bueno, eso es lo que hay que tratar. Eso es lo que hace que el paciente no se complique y no se muera. Por eso el diagnóstico temprano es fundamental.
Tenim encara connectat, tenemos todavía conectado a nuestro corresponsal en Argentina, Joan Bios, que no sé si vols afegir alguna pregunta, algun comentari. Cal subratllar també que les autoritats argentines estan col·laborant amb l'Organització Mundial de la Salut, tot i que han sortit de l'organisme tot just fa no gaire.
Sí, exactament. L'Argentina va abandonar l'Organització Mundial de la Salut, però segueix formant part de l'Organització Panamericana de la Salut, i aquí sí que hi ha un vincle, un enllaç per les qüestions epidemiològiques. Doctor, lo saludo desde Buenos Aires, Joan Biosca. Quería preguntarle, ustedes entre colegas, ¿qué hipótesis manejan informalmente? Sabemos que no está demostrado, pero ¿qué pudo haber pasado en una zona como Tierra del Fuego, Ushuaia, donde las autoridades sanitarias afirman que ahí no hay antivirus?
Pues fíjate que en Argentina notifica para el boletín epidemiológico la presencia de casos en todo el país. Desde que se notifica, que es de 1996, nunca se presentó un caso en la región de Ushuaia. Nosotros consideramos que esta gente pudo haberse contagiado en algún otro lugar e ingresó a la embarcación en el periodo de incubación. El periodo de incubación puede ser largo, hasta 6-8 semanas. Entonces hay que rastrear todos esos antecedentes donde se pudieron haber contagiado.
Y quería preguntarle también, ahora las autoridades canarias españolas van a recibir a pacientes, entre ellos catalanes, ¿qué se van a encontrar? Lo ha apuntado usted hace un momento, un poco los síntomas y los tratamientos, pero aquí en Argentina ustedes están más acostumbrados a este tipo de situaciones. ¿Qué les diría a sus colegas o a los médicos para que se preparen?
Bueno, primero, Es lamentable la situación que pasaron la gente que está con síntomas y no lo recibían en los distintos puertos. Yo creo que eso tiene que ver con la solidaridad. Los médicos estamos preparados para evitar el contagio, para evitar y tener todas las medidas de prevención para poder asistir a un paciente con esta característica. Luego, uno tiene que hacer primero el diagnóstico, que esto se hace por serología, verificar realmente si lo que está padeciendo el paciente es hantavirus. Después, bueno, se le hacen todos los estudios para ver que esté con muy buena función renal, función hepática, función respiratoria. Si uno encuentra algún órgano que está fallando, la asistencia tiene que ser dirigida a ese órgano.
Així és com us estan tratant a les persones que han presentat símptomes. Hemos explicat que el crucero ja ha salpat davant les costes de Cap Verd i es dirigeix ja cap a les Illes Canàries, on previsiblement arribarà dissabte, i si no hi ha res que canviï, la situació actual està previst que a partir de dilluns comenci la repatriació de tots els passatgers d'aquest creuer. Moltíssimes gràcies, doctor Ricardo Tejeiro, metge infectòleg i miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes por llamar. Que les vaya muy bien.
Muy bien. Igualmente, Joan Biosca, una abrazada.
Una abrazada, merci.
Són les 10 i 21 minuts sobre aquest xoc polític que hem vist avui entre el govern espanyol i el canari que hem explicat fa una estona. I posem ara la mirada de la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
Avui tornem a veure un espectacle tristíssim. Administracions discutint-se per competències mentre hi ha persones malaltes esperant atenció. En el cas dels afectats per l'antivirus d'un creuer, haurien d'haver activat una sola resposta: coordinació, rapidesa i humanitat. Però no. Hem vist retrets entre el govern central i el govern de Canàries sobre qui havia d'assumir què, qui havia autoritzat què i qui tenia la responsabilitat final. I mentrestant, què passa amb els malalts? Doncs que passen a ser gairebé secundaris dins una batalla política i burocràtica. És increïble que encara avui, després d'una pandèmia mundial que ens va ensenyar, o això crec, la importància de reaccionar units davant una emergència sanitària, continuem caient en el mateix error, primer la política i després les persones. Quan hi ha un possible virus greu, el ciutadà no vol veure rodes de premsa carregades d'excuses. Vol saber que algú està al cap, que els protocols funcionen i que els malalts seran entesos amb dignitat. I sobretot, vol confiança. Aquestes picabaralles institucionals només generen desconcert i desconfiança. El més preocupant és la imatge que es transmet, la d'un sistema on les administracions semblen més preocupades per esquivar responsabilitats que per compartir-les. Com si acollir persones malaltes fos una càrrega política i no una obligació moral i sanitària. Canàries, per la seva situació geogràfica, viu sovint situacions complexes vinculades a emergències marítimes i sanitàries. Precisament per això, el que tocaria és reforçar mecanismes de cooperació amb l'Estat, no convertir cada crisi en una guerra de titulars. Els virus no entenen de fronteres administratives. La falta de coordinació, sí. I aquesta, al final, també acaba fent mal.
Doncs gràcies a la Judit Colell per aquest comentari, com cada dimecres. Ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada obrim la crònica internacional amb l'última hora de l'estat dels bombardejos i les negociacions amb el conflicte a l'Orient Mitjà.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Aquí sentim l'Alibaba i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
120.000 euros! Va, que convido jo.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contentes.
Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Quatre minuts i arribarem a 2:15 de la nit. El president dels Estats Units, Donald Trump, es mostra avui optimista sobre un possible acord amb l'Iran per acabar amb la guerra. L'ofensiva militar iniciada el 28 de febrer s'ha acabat, com ha confirmat avui el mandatari de la Casa Blanca. Però Trump adverteix que si no hi ha acord, potser tornen els combats. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Sembla que el president nord-americà hi vol posar com l'accent positiu en les possibilitats de l'acord, eh?
Sí, però ja sabem que les seves paraules sí, tenen la vigència que tenen de temps, perquè pot canviar d'opinió en qualsevol minut, i potser mentre estem parlant resulta que ha escrit un missatge a la seva xarxa social dient no sé què. En fi, en qualsevol cas, avui en els dos actes oberts a la premsa que ha fet a la Casa Blanca, Donald Trump ha repetit el mateix missatge. Les coses van bé amb l'Iran i podem arribar a un acord.
Volem arribar a un acord. Hem tingut molt bones converses durant les últimes 24 hores i és molt possible que arribem a un acord.
I no solament això, ha tornat a repetir o a reiterar que l'Iran ja accepta que no pot tenir la bomba atòmica.
És molt senzill. L'Iran no pot tenir una arma nuclear, perquè tot i que són durs, volem que continuïn vius. Volem que tothom continuï viu. L'Iran no pot tenir una arma nuclear i no la tindrà. I ho han acceptat, entre altres coses.
They've agreed to that, among other things.
Doncs bé, precisament qui també avui ha parlat és el ministre d'Exteriors iranià, que és un dels negociadors. És a la Xina.
Sí, i allà s'ha entrevistat amb el cap de la diplomàcia xinesa la setmana justament abans que Trump, que Donald Trump vagi a Pequín a veure's amb el president xinès Xi Jinping. Per tant, cal veure si aquí en aquestes converses hi ha coses que no sabem i que la setmana que ve podíem fructificar. En qualsevol cas, abans, Araqchi ha dit que ha parlat amb el seu homòleg xinès de les possibilitats del final de la guerra.
Hem parlat de qüestions relacionades amb la guerra i de com posar-hi fi, les negociacions en curs, les discussions sobre el programa nuclear pacífic de l'Iran, temes relacionats amb les sancions i altres coses, com l'estret d'Hormuz, que és una de les qüestions més serioses que hem abordat.
En paral·lel, el seu portaveu, el del Ministeri d'Exteriors, ha explicat que l'Iran està examinant en aquests moments la proposta nord-americana d'una sola pàgina feta arribar a través dels mediadors del Pakistan per reprendre les negociacions de pau en qualsevol moment. Mentrestant, l'exèrcit nord-americà ha immobilitzat avui un vaixell petrolier iranià al Golf d'Oman, de manera que, d'una banda dic que vull parlar, de l'altra mantinc la madura.
Sí, no?, aquesta pressió. D'altra banda, Ignasi, ho hem destacat també a la portada, al Líban avui hi ha hagut bombardejos sobre Beirut.
Sí, és el primer cop que Israel ataca la capital libanesa des de l'inici de la treva fa 3 setmanes, aquella treva que van pactar Israel i el govern del Líban, que no inclou Hezbollah, que és la milícia xiïta contra la qual lluita Israel, de manera que és una treva, un altre foc que ja sabem que és molt fràgil. Ha llançat un atac Israel per matar un alt comandant de l'unitat d'elit de la milícia de Hezbollah. Des de l'entrada en vigor d'aquest alto el foc, és a dir, fa 3 setmanes, han mort 380 persones al Líban. La majoria s'entén que membres de Hezbollah, però segurament no tothom. I des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, des del 28 de febrer, 2.700 persones han perdut la vida al Líban a causa dels atacs israelians.
Molt bé, gràcies, Ignasi. Bona nit.
C'est la fin. C'est la fin. Le
D'aquí 30 segons sentirem els senyals horaris de 2:15 de la nit. En aquest context que ara explicàvem, França acosta el portaavions Charles de Gaulle a Hormuz per estar preparats per iniciar la missió internacional que ha de protegir el trànsit de naus per l'estret. Juntament amb el Regne Unit, els Països Baixos, Itàlia i Alemanya volen estar preparats per reobrir-lo per a la navegació tan bon punt hi hagi una treva, això sí, seriosa. París, Isabel Galí, bona nit.
Bona nit. França i aquest grup de nacions neutrals que no s'han volgut implicar en el conflicte però que estan preocupades per com afecta el comerç i l'economia exigeixen tant a Washington com a Teheran que en les negociacions deixin la qüestió de l'estret al marge, que es concentrin en un acord sobre els aspectes nuclear i balístic. Des de l'Elisi consideren que la circulació per Hormuz no pot ser moneda de canvi en cap cas i s'oposen frontalment a l'opció d'imposar-hi un peatge. En què es podria convertir el món, diuen, si britànics i francesos fessin el mateix a la Mànega o marroquins i espanyols a Gibraltar. Això és precisament el que li ha exigit Emmanuel Macron per telèfon al president iranià Massoud Pezeshkian, que aixequi el bloqueig de manera immediata i sense condicions. I amb la confiança que aquest cop les negociacions fructifiquin, el portaavions Charles de Gaulle i les fregates que l'acompanyen ja han travessat el canal de Suez camí del Golf d'Oman. Volen ser-hi a prop i estar preparats per iniciar l'acompanyament de vaixells de càrrega per Hormuz. És la missió a la qual es van comprometre al començament de la guerra, però que només iniciaran quan els Estats Units i l'Iran els garanteixin que s'han acabat les hostilitats.
Catalunya nit.
Ucraïna prepara una resposta contra Rússia després que les forces de Moscou no hagin fet cas a l'alto al foc unilateral decretat per Volodymyr Zelensky.
Fins a mig matí hi havia hagut més de 1.800 violacions russes, segons el president ucraïnès, amb un balanç oficial de 2 morts. Zelensky ha dit que la decisió serà en funció dels informes militars i de la intel·ligència, però ha avisat que una guerra a gran escala i les matances diàries de gent són un mal moment per a celebracions públiques. Tot indica, doncs, que no respectaran la treva anunciada per Putin de cara a dissabte, el dia en què a Moscou es fa una desfilada militar per celebrar la victòria sobre l'Alemanya nazi. En aquest sentit, el Kremlin ha advertit a les missions diplomàtiques que evacuïn el seu personal de Kiev davant un eventual atac massiu rus.
El Tribunal de Comptes Europeu denuncia falta de transparència en la gestió dels fons de recuperació postpandèmia.
Recordem que va ser el projecte multimilionari de la Unió Europea per superar la crisi econòmica del coronavirus i en total ha costat prop de 580.000 milions d'euros. Ara aquest tribunal, el Tribunal de Comptes, avisa que la majoria dels països analitzats no indiquen a quines empreses o particulars han donat aquestes ajudes. Els auditors tampoc veuen amb bons ulls que Brussel·les pagui els països per avançat i alerten que els estats acaben embutxacant-se els diners que sobren.
La Junta d'Accionistes del Banc Sabadell ha ratificat aquesta tarda Marc Armengol com a nou conseller delegat.
I en la seva primera intervenció com a màxim responsable executiu del banc, Armengol ha fet una defensa de la banca de proximitat i també ha advertit que la tecnologia està canviant la manera de fer la banca.
El sector financer està immers des de fa anys en una transformació profunda. La competència creix, apareixen nous models i el client es torna cada cop més exigent. La tecnologia està canviant la forma de fer banca. La utilització de les dades, la intel·ligència artificial i la capacitat d'anticipació estan elevant el nivell de repte per mantenir-nos competitius.
Salvador Illa apel·la a la responsabilitat del sector carni per ajudar a la cohesió social del país.
Davant de representants d'un centenar d'empreses del sector de la carn d'Osona, el president de la Generalitat ha dit que no es pot construir un país amb ciutadans de primera i de segona.
No dic d'anar amb el lliri a mà, eh? Dic, si volem mateixes obligacions, mateixos drets. És un argument moral, és un argument pragmàtic. Deixo a banda, perquè us coneixen vostès més bé que jo, els arguments de tipus econòmic. M'estic referint a la regularització d'immigrants, ja ho han entès. Aquests els coneixen més bé vostès que jo. I aquí també demano que siguem tots clars, perquè és molt fàcil fer-se trampes al solitari.
Les escoles bressol públiques i privades de Catalunya estan cridades demà a la vaga.
És la primera de les 17 aturades que hi ha convocades al sector educatiu fins al 5 de juny. La plataforma 03 reclama una reducció de les ràtios, un augment dels salaris i una millora de les infraestructures dels centres educatius. La seva portaveu, Georgina Rius, ha dit a Catalunya Ràdio que la situació és insostenible.
Sobretot mans per poder atendre bé els infants. Hi han moltes casuístiques molt, molt complicades on es deixa educar educadores soles, sense formació específica, casos de sondres gàstriques, debuts diabètics. Al 0-3 estem totalment abandonades, posant en risc els infants, primer de tot, i després també a les treballadores.
S'han decretat uns serveis mínims amb un 33% de les plantilles i una persona membre del claustre.
En canvi, ha quedat desconvocada la vaga de recollida d'escombraries de Girona després que la plantilla de Girona Més Neta ha ratificat el preacord a què han arribat de matinada l'empresa i els sindicats.
Que s'ha ratificat per un 82% de la plantilla. Els treballadors valoren que inclou aspectes com un increment del sou dels treballadors de l'1%, una negociació per pactar nous torns i horaris i la incorporació a plantilla de personal eventual. El portaveu del comitè d'empresa, Gregori Soto, diu que ara tornen a la feina, però que encara costarà recuperar la normalitat.
No s'acabarà d'aconseguir de netejar probablement tota la brossa aquesta nit, perquè les acumulacions han sigut impressionants, però els companys i les companyes farem tot el que puguem per poder netejar la ciutat.
I avui hem sabut que l'ERO de Canesler està preparant a tot l'estat, afectarà especialment a Catalunya. La multinacional planteja acomiadar 178 persones entre els seus treballadors d'Espluga, Girona i Reus, més de la meitat dels 300 treballadors que la companyia vol acomiadar, ara ho dèiem, a tot l'estat. Roger Santaló.
Sí, d'aquests 178 treballadors, el gran gruix d'afectats són de les oficines d'Esplugues. Aquí Canesler vol acomiadar 158 persones, gairebé un 90% dels que preveu acomiadar a Catalunya. També retallarà 12 llocs de treball a la planta de Girona i 8 a la de Reus. L'expedient de regulació d'ocupació de Nestlé forma part de les intencions de la multinacional de reduir la seva plantilla arreu del món en un 6%. El sindicat Comissions Obreres demana la retirada d'aquest ERO perquè diu que la multinacional suïssa posa traves a la negociació dels acomiadaments. Pablo Esteban n'és el representant.
La informació que ens han entregat a nivell europeu i a nivell estatal és contradictòria i no és una qüestió d'interpretació nostra. Nosaltres hem anat a l'Inspecció de Treball, al Departament de Treball de Barcelona, i deixa evident que per part de l'Inspecció de Treball també ens dona la raó de que s'ha vulnerat drets.
Aquest dimecres s'ha constituït a Barcelona la taula de negociació de l'ERO entre l'empresa i els treballadors, que es tornaran a reunir el 15 de maig.
Poc abans de 2:15 del vespre ha quedat vist per a sentència el judici del cas Mascaretes, que s'ha declarat al Tribunal Suprem. A les darreres hores, el més destacat han estat els últims torns de paraula que han fet servir dos dels encausats, l'exministre socialista José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García. Joan Vilaplana, bona nit.
Bona nit.
Comencem per Ábalos. Què ha dit l'exministre de Transport Socialista?
Doncs que des del seu punt de vista el judici estava predeterminat i que se l'ha jutjat més per la seva persona que per fets delictius. Ábalos també ha minimitzat els motius pels quals se l'acusa.
Todo lo que se me tiene que reprochar en mis años de ministro son dos contratos temporales y porque son dos señoritas. La colonización de las empresas públicas. ¿De verdad que se hace con dos contratos temporales?
En canvi, el seu exassessor, Koldo García, ha carregat contra l'acusació particular del Partit Popular.
Sí, i no s'ha quedat curt. Ha afirmat que l'advocat d'aquesta acusació particular dels populars li va oferir eludir la presó si col·laborava.
A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara. Claro. Mintiendo y engañando a todos los españoles.
El tercer acusat, Víctor de Aldama, no ha fet ús de l'últim torn de paraula. El seu advocat, però, ha assenyalat que la trama ja funcionava sense ell i ha apuntat que el presumpte comissionista té dret a esquivar la presó per haver col·laborat en la investigació.
I, finalment, què és el que ha dit el fiscal?
Doncs ha desvinculat Pedro Sánchez del cas.
Y, desde luego, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
Recordem que es demanen 24 anys de presó per Ábalos, 19 per Koldo García i 7 per Aldama.
Gràcies, Joan.
El papa Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians i farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant el seu viatge oficial a Catalunya. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Avui s'ha conegut l'agenda, no, del Pontífex?
Sí, durant la seva, concretament, és l'agenda que tindrà durant la seva estada a l'estat espanyol entre el 6 i el 12 de juny. Comencem el primer dia a Barcelona, començarà amb una pregària a la catedral. Al vespre, el Pontífex presidirà una vigília amb milers de fidels a l'estadi olímpic de Montjuïc i, segons el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, hi ha molta expectativa per quines seran les seves paraules.
No lo olvidemos, su palabra es profunda. Habla no mucho, pero son dardos que lanza. Yo digo, es un poco como en la sabiduría de San Agustín, que dice tres frases y te toca el corazón.
Bé, això serà el dia 9. Pel que fa al dia 10, 10 de juny, què hi ha previst?
Serà un dimecres. El matí es desplaçarà a la presó de Brianzú, una de les novetats que hem sabut avui, on mantindrà contacte amb interns abans de visitar Montserrat. Això serà la tarda. El prior de l'abadia, Jordi Puig de Vall, explica com serà aquesta estada.
La pregària es farà dins de la basílica, però les places està previst que pugui haver-hi tot de pelegrins, amb pantalles gegants, i també, naturalment, el Sant Pare, doncs, en el seu trajecte. Des que arriba a Montserrat, la gent podrà saludar el Sant Pare. Podem dir que podem acollir perfectament 10.000 persones o més.
Després, aquest mateix dimecres, 10 de juny, tornarà a la capital catalana, coneixerà la tasca social de la parròquia de Sant Agustí, que és el barri del Raval, i la jornada culminarà amb una missa a la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, en què també beneirà la Torre de Jesús.
Molt bé, i abans de tot això, el viatge del Papa a l'estat començarà a Madrid, perquè ja ho hem dit, a Barcelona estarà el 9 i el 10, però el viatge comença el 6.
Sí, començarà a Madrid, com dius, el 6 de juny, on per primera vegada un pontífex intervindrà al Congrés dels Diputats, com ha explicat el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello.
Las Cortes Generales, la soberanía nacional, ¿no?, precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática.
Per últim, la visita es tancarà a les Canàries amb l'atenció posada en la situació de les persones migrants.
Doncs sobre aquest viatge del Papa Lleó XIV, el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'arquebisbat de Barcelona i la Junta Constructora de la Sagrada Família asseguren que tindrà un gran impacte internacional i que projectarà Catalunya com a terra d'acollida.
Sí, el president Illa diu que serà el moment de demostrar al món els valors de país en un moment en què perillen els drets humans.
Catalunya està i estarà sempre al costat del Papa Lleó XIV. I és una gran oportunitat per demostrar al món que Catalunya és terra de valors humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acollida i és terra de dignitat per totes les persones. Mostrarem al món la millor versió de Catalunya.
I des de la Junta Constructora de la Sagrada Família, el responsable, Esteve Camps, ha insistit en que el temple expiatori ara mateix viu un moment àlgid.
És també un reflex del caràcter d'un país perseverant, creatiu i profundament compromès amb el seu llegat i el seu futur.
Les autoritats han coincidit aquesta tarda la inauguració de l'exposició La Sagrada Família, 144 anys de camí compartit, que ha estat als jardins del Palau Robert, aquí a Barcelona.
Moltes gràcies, Cèlia. Minut i mig de pausa farem ara per la publicitat i la tornada a tota la informació cultural.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit.
Amazones a sa lluna.
Les notícies sota la llum de la lluna.
Amazones a sa lluna. Fanny.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Quan va despertar dinosaures.
Catalunya Ràdio.
Començarem el bloc d'informació cultural amb una estrena que s'ha fet aquest vespre al Teatre Nacional de Catalunya. Estem parlant del Firmament, una proposta teatral dirigida per Gara Roda a partir del text de la dramaturga britànica Lucy Kirkwood. Protagonitzada aquesta obra per Sílvia Abril, que interpreta una de les dones d'un jurat popular que hauran de decidir el destí de l'acusada d'un assassinat. Ha vist l'obra aquest vespre la Montse Pujol. Bona nit, Montse.
Hola, bona nit. Ambientada originalment a l'Anglaterra rural del segle XVIII, adaptació de Gara Roda, trasllada l'acció a Catalunya, a les Guilleries. El Firmament explica la història d'una dona acusada d'un crim brutal i condemnada a mort, que en el darrer moment afirma estar embarassada. Aquesta declaració podria ajornar la seva execució i, per resoldre-ho, es forma un jurat popular format només per dones que haurà de decidir el destí de l'acusada determinant si diu la veritat o no. Hem pogut parlar pocs minuts abans de l'estrena d'aquesta nit amb la directora Gara Roda, que ens ha explicat per què va triar aquest text de la directora britànica.
És el fet que explica una història a través de 14 veus femenines i una veu masculina, i que cada una té la seva pròpia identitat i que, per tant, com a espectadora, tens el privilegi de viure aquesta història a través de 14 visions diferents, de 14 mirades diferents, 14 experiències diferents, i això és un privilegi que és molt difícil de veure sobre un escenari.
L'actriu Sílvia Abril, que destaca la seva interpretació d'una de les dones que formen el jurat popular en aquest muntatge que, situant-nos a l'any 1759, parteix d'un fet tràgic, però que per desenvolupar tot el relat transita per diversos estadis.
I l'obra té molt això, té moltes estrabades en diferents sentits. Passa molt per la comèdia, el primer acte hi ha molta comèdia, es pot riure, però al final estem explicant un drama, no? Però des d'aquesta perspectiva. Jo crec que de seguida vaig arribar a ella, perquè és una persona que pot transitar per aquesta gamma de grisos entre la comèdia i la tragèdia amb una facilitat increïble.
Completen el repartiment de l'obra Cristina Arenas, Mila Borràs i Norbert Martínez, entre d'altres.
Plataforma per la Llengua denuncia que la Fundació Joan Miró ignora el català com a requisit per a la direcció del centre, que és una cosa que ja han fet, també diuen, el Mercat de les Flors i el MACBA. L'entitat alerta que els processos selectius en què només s'exigeix assolir el domini de la llengua al cap d'un any, el càrrec contravenen la normativa vigent. Marc Ruiz.
Plataforma per la Llengua alerta que aquesta fórmula situa el català com una llengua de segona i prescindible. Des de la plataforma, Marc Biosca reclama que la Generalitat i l'Ajuntament facin complir el requisit lingüístic establert a la Llei de Política Lingüística.
De fet, suposa un incompliment greu de la Llei de Política Lingüística, que estableix el català com a requisit per accedir a aquest tipus de funcions. En els tres casos, ens hem trobat que el domini del català s'haurà de demostrar suposadament al cap d'un any. Per tant, de moment, s'està obrint la porta que es permeti exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària. Per Plataforma per la Llengua, el coneixement del català no es pot tractar com un mèrit ajornable, sinó que ha de ser una condició necessària per a la contractació.
Creuen que aquesta pràctica consolida un patró preocupant que menysté el paper del català en institucions que haurien de ser referents en la garantia dels drets lingüístics.
Marc, justament, parlant del català, avui hem sabut que més de la meitat dels llibres venuts per Sant Jordi, concretament un 55%, estaven publicats en català. Això segons el balanç definitiu que ha fet el gremi de com va anar la Diada de Sant Jordi de Castany i que confirma el rècord de venda de llibres.
Doncs sí, els llibreters van facturar 26,7 milions d'euros per la venda de 2 milions d'exemplars de 71.000 títols diferents. Els llibres més venuts van ser els de ficció, seguits de la literatura infantil i juvenil, la no ficció i el còmic. Les dades definitives confirmen que la novel·la més venuda va ser Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent. Albert Sánchez Pinyol i Agnès Marquès entren en la llista dels 5 més venuts i se situen en tercer i cinquè lloc, respectivament. En no ficció es manté Manual de defensa del català d'Òscar Andreu, en novel·la en castellà lidera la llista La intriga del funeral inconveniente, d'Eduardo Mendoza, i en literatura infantil l'últim llibre de la saga Goa, de Míriam Tirado.
Gràcies.
Estem sentint una interpretació del vibrafonista Àngel Pereira. És un saxofonista també Edu Cabello o el Festival de Jazz de Galet de Sant Pol de Mar. Tots aquests són alguns dels guardonats dels premis que atorga l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, Marc.
Àngel Pereira ha rebut el premi a la trajectòria. És vibrafonista, percussionista, compositor i pedagog. Ha treballat amb músics de gran reconeixement com Tete Montoliu, Tito Puente, Carles Benavent, Perico Sanbeat o Jorge Pardo. Pereira ha treballat també en l'àmbit de la música contemporània i clàssica amb Jordi Savall, Josep Carreras, Montserrat Caballé o Plácido Domingo, i ha col·laborat amb cantautors com Lluís Llach, Maria del Mar Bonet o Charles Aznavour. El premi al jove talent ha estat per al saxofonista Edu Cabello, que acaba de publicar el disc Ventanas, en què fusiona jazz contemporani, hip-hop, improvisació i poesia parlada. L'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya considera que aquest àlbum de Cabello és una experiència artística viva i compromesa amb la cultura com a eina de reflexió i de resistència. Pel que fa a la resta de guardons, el Festival de Jazz de Galet de Sant Pol de Mar ha rebut el Premi a l'Impuls de la Música en Viu, l'Associació de Jazz de Sant Vicent dels Horts ha rebut el Premi a l'Associacionisme, l'Escola de Música Moderna de Barcelona ha obtingut el Premi al Projecte Educatiu, els Premis de Jazz i Música Moderna també han premiat el segell discogràfic Niutrat i han entregat el Premi Especial de la Junta Directiva a Gerard Quintana.
I el Festival Dogs Barcelona s'inaugura demà amb A Fox Under a Pink Moon. És un documental sobre l'opressió que pateix un artista sota el règim islamista iranià. En total es projectaran 57 produccions d'arreu del món en mitja dotzena de sales.
En aquesta 29a edició del Dogs es presenten 42 llargmetratges i 15 curts que retraten la condició humana des de diferents perspectives, amb voluntat d'explicar el món d'avui. El certamen s'ha proposat a més ser el gran aparador de la producció documental catalana, que creix fins a una vintena de pel·lícules i nou curts. Ho explica el codirector del festival, Eric Mutger.
Precisament aquesta pluralitat demostra que el sector, també en la producció i també en la vessant artística, des de la perspectiva dels directors i les directores, és complet i és total, perquè hi ha històries molt locals i hi ha històries amb mirada catalana arreu del món. Per tant, jo crec que és la totalitat a la que s'ha d'aspirar com a sector.
Bèstia, per exemple, és el documental de debut de la directora Elena Garza, on fa un retrat dels caçadors de les comarques interiors de Catalunya des del seu punt de vista d'activista animalista.
Bèstia és una mica del camí que jo he anat fent, integrant-me en aquesta comunitat. Hi ha hagut moments al principi molt més observacionals, hi ha moments en els que estava d'acord amb el que estaven fent, moments en els que no estava d'acord amb el que estaven fent, però tot i jo tenir una mirada molt frívola cap a la caça, tinc una mirada molt més tendra.
Fins al 17 de maig, el Docs Barcelona projecta una seixantena de documentals al CCCB, als cinemes Renoir, Fenòmenes, Umzeig i Espai Texas, la Filmoteca de Catalunya i Casa Montjuïc.
Vuit minuts i seran les 11.
Aviam, ataca el Bayern, que esgota les opcions. Pavlovic intentava jugar amb el...
I Luis Enrique que ho té a tocar. David Ubach, bona nit.
Bona nit, a la butxaca, pràcticament, al Paris Saint-Germain. La seva segona final de Lliga de Campions consecutiva seria guanya 0-1 a Múnic, al camp del Bayern, a l'Allianz Arena, en el partit de tornada de la segona semifinal. A l'anada, la setmana passada vam tenir aquell partit espectacular que va acabar amb 5-4 favorable al Paris Saint-Germain a París, i per tant a la renda del PSG, que és de 2 gols, el que tenia de l'anada i aquest que té de la tornada, amb un gol ben matiner de Dembélé al minut 3. A partir d'aquí no s'ha mogut el marcador i ara som, doncs, al primer mig minut dels 5 que s'han programat de temps afegit.
S'acaben d'anunciar aquests 5 minuts, sí.
Exacte, i per tant, perquè el Bayern pogués fer alguna cosa, n'hauria de marcar 2 per
dos per forçar la pròrroga. Sí, per tenir pròrroga, un gol és viable en 5 minuts, 2 és una quimera gairebé, no?, per al conjunt bavarès. Avui un partit, doncs, ben diferent al de l'anada, a molts gols. Avui un escàs 0-1, però que li val al Paris Saint-Germain, que és l'actual campió, recordem-ho, i que, per tant, s'acaba segellant aquest bitllet, podria optar a la segona Lliga de Campions de manera consecutiva.
Té un equip per a la història, no?, Luis Enrique, estem parlant. Vull dir que...
Des que va marxar Mbappé al Madrid, l'any passat una Champions, i ara opció de guanyar aquesta segona.
Deies un partit molt diferent de la primera, del partit d'anada de semifinals, perquè es va qualificar d'històric, ja gent que deia fins i tot l'endemà, suposo que encara cop calent, però que havia estat un dels millors partits que s'havien vist mai en una Lliga de Campions. En canvi, aquest, de moment, només un gol.
Sí, ben pirricat el marcador, al contrari del que va passar a l'anada, però vaja, segur que Luis Enrique ja l'hagués firmat abans de jugar aquest 0-1 que el situa en una nova final, en aquest partit que hem transmès un dia més doncs, aquí a Catalunya Ràdio a través dels canals digitals.
Doncs veurem si acaba així, una final Paris Saint-Germain amb l'Arsenal, serà un bon partit també de seguir. Anem amb el partit amb el futbol femení. Alexia Putellas festejant el títol de Lliga.
És un dia molt especial, tornem a aixecar un títol que és esforç diari, valorem moltíssim tot el que està fent aquest equip, no és gens fàcil aixecar títols cada any com ho estem fent.
El Barça, doncs, que ha celebrat aquest vespre, abans que arrenqués aquest Bayern Paris Saint-Germain, el títol de Lliga assolit fa 15 dies amb la victòria al camp de l'Espanyol. El títol de Lliga avui ha jugat un partit pendent de la 27a jornada a l'Estadi Johan Cruyff. Ha estat un 5-0 contra el Llevant, ja amb el títol matemàtic a la butxaca.
No fluixen ni quan ja ho tenen.
No, i és important perquè ara el Barça ha d'encarar dues finals, la del dia 16 de la Copa Femenina i sobretot la del dia 23 a Oslo, la final de la Champions contra l'Olímpic de Lió. A Noruega, el Barça, doncs, que avui no ha aixecat el peu i han acabat, ha festejat aquest títol de Lliga. Avui amb una mala notícia, però, que és la lesió de Carolyn Graham, muscular, a l'adductor de la cuixa dreta, que la fa ser dubte per aquesta final de la Lliga de Campions del dia 23. Està descartada per la final de la Copa Femenina del dia 16.
Vaja, doncs afegim encara un altre partit de Lliga de Campions, en aquest cas d'handbol.
S'acaba el partit al Palau Blaugrana, el Barça serà Colònia, Barça 31, Nantes 21, més 10 al Barça, que ja portava una renda de dos gols. Falta
aquesta espurna. En aquesta transmissió que estem fent del Bayern Paris Saint-Germain, que continuem aquest 0-1, doncs hem tingut temps també per explicar una altra classificació per una fase final de la Lliga de Campions, la del Barça d'handbol que sentíem, ha estat en Sergi Camps. Des del Palau Blaugrana, el Barça ha acabat guanyant 31-21 al Nantes francès a la tornada dels quarts de final. A l'anada, els blaugranes ja havien guanyat de dos gols i ja havien confirmat de manera àmplia aquesta victòria, tot i que el partit no l'han començat molt bé, amb desavantatges de dos gols en el tram inicial, però han pogut capgirar. I empat al Bayern.
El Bayern ha un gol de forçar la pròrroga, però falta un
queda
minut
una,
per arribar al
una.
Partit. Quin control de Kane i quin xut amb l'esquerra ho celebra. Vaja, per dir alguna cosa, l'Allianz Arena de Múnich, doncs mira, tenia emoció l'últim minut.
Sí, perquè Lucas Hernández queda penjat a la línia, gira i remata amb l'esquerra, no ha pogut fer res patxo, després una bona passada d'Alfonso Davies, que ha fet bons minuts.
Sí, bona filtrada.
I Harry Kane remata perfecte. Bé, li ha arribat tard al Bayern aquest gol.
Doncs encara no es pot dir blat, Ho té molt, molt difícil, però vaja.
Sí, però ha fet el primer, mig minut li queda al Bayern.
Ja veurem què passa. Gràcies, David.
Fins demà, adéu-siau a vosaltres. Adéu.
Veiem la reacció de la banqueta de Pelé, que ja no vol ni mirar. Ho celebra.
Com vol el molí, al terra, estirats, no cal llit. Fem voltes i voltes i voltes i voltes. Voltes i voltes i voltes i voltes. M'aixeco, corro al jardí, cantant, els ocells són aquí. Són moltes i moltes i moltes i moltes. Moltes i moltes, puputs, pic en pi. No sé el que tens, però m'atrapa. És el parlar amb la mirada o la visa.
Aquesta és la cançó que ens indica el temps de demà. Jo diria que repetim exactament el d'avui.
Això és perquè no has pillat cap pista, no?
Voltes i voltes, pues, a voltes el mateix, repetim. No ho sé. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, sí, també una miqueta això, però avui
però
aquesta cançó...
Però no, una miqueta, però no.
Però no, sí. Es diu voltes i voltes, però sobretot era l'artista que es diu Maig. Perquè aquí estava...
O sigui, l'artista es diu Maig.
Maig, sí, es diu Maig. I he escollit aquesta cançó perquè estem al maig i està fent el temps típic del maig, encara que no ens ho sembli, l'abril no va ser un mes, no va fer el que tocava i ara ens donen la sensació que això, què ens està passant? Doncs està fent el que toca, temps típic de maig, i sí, tornarem a repetir una mica el mateix que aquests darrers dies. Matí més estable, amb boires, núvols baixos, unes estones amb sol també, i després a partir del migdia doncs tornarà a augmentar la nuvolositat i tornarem a tenir ruixats i tempestes. Avui n'hem tingut sobretot cap a les comarques del nord-est, cap a l'Alt, Baix Empordà, el Gironès, amb alguns registres que han superat els 20 o 30 litres per metre quadrat. I demà doncs aquests ruixats afectarien sobretot sectors del Prepirineu, Berguedà, Ripollès, Garrotxa, Osona, i després es desplaçarien cap a la Noguera, al Pallars, amb avisos altre cops activats en aquest sentit d'intensitat. Per tant, alguns d'aquests ruixats doncs podran tornar a ser intensos amb tempesta o calamars. I pel que fa a les temperatures, semblants o potser queden una mica més baixes. Per tant, aquests valors més alts que queden entre els 23 o 24 graus.
Bé, temperatura agradable, eh? Sí. En tots els casos, sí. Això està bé, això és d'agrair.
Està bé, està bé. Estem preparats per demà i hem descobert també una nova artista, Maig.
Maig, mira.
Veus que bé.
Coneixies cap Maig?
Jo no.
Juny,
abril, juny, abril sí.
Abril i juny, abril sí.
Jo juny no.
Sí, nois, jo nens, juny, nens, ah, un parell de nens que es diuen juny.
A veure, doncs,
mira, doncs, Maig.
Me
doncs tens un repte, sí, sí, tens un repte, eh? Busquem no, algú, noms de setembre, sí. Per exemple.
Vinga.
Vinga, Gemma.
Apa, bona nit.
Bona nit. Adéu. Bona nit.